Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Ahir es tornava a viure la nit del Teatre Català, del Teatre Català i de l'Espectador, del Teatre Català, que de nou podia tornar a votar els millors espectacles, formats i intèrprets des del web dels Butaca. Premiadíssimes durant la nit, Odissea en format dansa, Dirty Boy com a espectacle de petit format i Tots eren fills meus com a gran obra triomfadora, amb millor escenografia, actor i actriu, actor de repartiment i millor obra, tot plegat, a més d'un munt d'obres que han anat passant al llarg de la temporada per aquest programa i per aquesta casa com a Amèrica, una altra gran premiada o nominades com tot el que passarà a partir d'ara. Guanyadores o no, el que ahir es demostrava des de Premià de Mar és que la cultura, malgrat tot, malgrat la crisi, malgrat la manca de recursos o malgrat la censura, té un múscul fortíssim i a l'espectador, per força, se li ha hagut de fer difícil votar. Mencionar de forma especial el Premi Butaca Honorífic analitzaran per un agent que sempre hi ha estat, que cal reconèixer no només com a art escènica, que també, sinó com a art humanitària. Ells són la gent de Pallassos Sense Fronteres, Tordell Poltron al capdavant, precisament en un any de guerres, de conflictes, de misèria, i on sempre acaba perdent el més dèbil, l'infant, al que se li deu com a mínim un somriure. Ahir Jaume Mateu ho tornava a recordar, tota ajuda és poca i podem col·laborar-hi amb un bízum, el 01725. L'any vinent tocarà celebrar la 30a edició d'uns Premis Butaca que segueixen premiant talent a base de bé. Visca els Butaca, visca el teatre i visca la cultura. Són les 8 i gairebé 2 minuts. I qui pujarà a la caravana un dia com avui? Andreu González, molt bon dia.
Bon dia. Avui a la caravana analitzarem el nou govern de Pedro Sánchez, que encara aquesta nova legislatura amb el diputat del Partit Socialista de Catalunya al Congrés dels Diputats José Zaragoza. A més, a partir de les 10 continuarem parlant sobre història i esport amb el doctor en història i professor de la Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Xavier Pujades. I si és matí de dimarts, també ens hi acompanyaran Ferran Serra, Eva Vives i Enric Miró per tal d'analitzar l'actualitat des del punt de vista de la gent gran. A les 11 descobrirem nous conceptes filosòfics de la mà del nostre filòsof de capçalera, Leo Spluga, i a 11:15 el dramaturg Víctor Borràs puja a la caravana acompanyat per l'actor Norbert Martínez per presentar-nos l'obra Els ossos de l'irlandès, que s'està representant al Teatre Acadèmia de Barcelona. I a les 12 parlarem i coneixerem la feina de l'associació Després del Suïcidi per i per a Supervivents amb la presidenta de l'entitat, Cecília Borràs. I a 12:15 tornarem a obrir la consulta amb el doctor Jacinto Valverde per viure en salut. I a 13:00 encararem la recta final del programa amb la dissenyadora de moda Inés Ferrés. Parlarem de l'escudella en versió street food del cuiner Jordi Vilà de la mà de la girocleta del Magiró. I acabarem programa, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Tot això serà les properes hores d'aquest programa. Abans, però, fem un cop d'ull als titulars del dia. Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia.
Pere Aragonès ha convidat a Junts per Catalunya i la CUP a participar a la taula de diàleg. En una entrevista a TV3, el president de la Generalitat també ha assegurat que espera reunir-se amb Pedro Sánchez durant les properes setmanes.
Sí, en resposta a la proposta, Junts per Catalunya ha negat haver rebut cap oferiment del president Aragonès per formar part de la taula. El partit de Carles Puigdemont ha recordat el veto que Aragonès va fer a Junts per formar-hi part i ha precisat que va ser una de les raons de la sortida del partit del govern de la Generalitat.
Tot plegat hores després que Pedro Sánchez hagi anunciat qui formarà part del nou govern, el cap de l'executiu espanyol ha optat per un perfil més polític i menys tècnic per formar precisament aquest govern.
Un govern que manté el mateix nombre de ministeris, 22, amb 12 dones i 10 homes. Les quatre vicepresidentes són dones, són Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Teresa Rivera, que repeteixen, i Maria Jesús Montero, que ascendeix a vicepresidenta quarta. Félix Bolaños se situa com l'home fort del nou Consell de Ministres.
I el govern declararà avui la preemergència de sequera al sistema Ter-Llobregat.
Es tracta de la conca que plega més persones del país, uns 6 milions. La declaració afectarà 202 municipis de 14 comarques, entre els quals hi ha la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, així com també Girona. Aquest és un estadi previ a l'emergència que permetrà intensificar algunes mesures per forçar impulsar la reducció dels consums d'aigua.
Protagonista també avui el nom de Shakira, que evita anar a judici i pacta una pena de 3 anys de presó que no complirà en reconèixer que va cometre frau fiscal.
El pacte que ha tancat amb la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat contempla el pagament d'una multa de 7 milions d'euros a canvi d'evitar entrar entre reixes. La cantant va simular que vivia fora d'Espanya quan ja estava fincada a Barcelona.
I anem cap als esports. Pol Corredor, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
El Barça ja prepara la vida sense Gavi.
El Barça rebrà una compensació de la FIFA per la lesió del migcampista. La intenció és reforçar-se al mercat d'hivern amb un migcampista físic.
Però les males notícies del club, això sí, acaben aquí.
Torna De Jong a la convocatòria, podria tenir minuts contra el Rayo Vallecano. Ter Stegen només té molèsties i apunta a titular també a Vallecas. El debut d'Iñaki Peña, per tant, haurà d'esperar.
Cara bé de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Olma Giró? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui agafarem gana perquè parlarem de l'escudella, però no de qualsevol escudella. Una escudella per emportar. Aquest dijous el xef Jordi Vilà posarà a la venda aquest producte. Ningú ho havia fet abans i el millor de tot plegat, que avui parlarem amb el cuiner i, si tot va bé, ens deixarà provar l'escudella en directe abans que tothom. En parlem en uns minuts.
I a mi, que ja m'ha entrat la gana, 6 minuts que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Tenim força núvols arreu del país i estan donant precipitacions. Tenim vent i les temperatures comencen a baixar a les comarques del Pirineu. Per tant, un ambient marcat, sobretot, pel descens de les temperatures de cara a les properes hores. Per esmentar les precipitacions que han caigut aquestes últimes hores, 29 litres d'aigua per metre quadrat han caigut a Banyoles, a Caldes de Malavella, 25 a l'Escala, o 21 litres d'aigua per metre quadrat a Llagostera. Unes precipitacions que, al llarg d'aquest matí, continuaran afectant el litoral i el perlitoral de Barcelona i també del sud de Girona, més o menys entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà. En aquest sector de la costa hi haurà precipitacions que localment poden tenir una certa intensitat. Ara mateix estan descarregant amb força, però davant del mar, i algunes també toquen, sobretot la zona de la Selva, també del Maresme i del Baix Empordà. Precipitacions que també es duraran durant tot el dia al vessant nord del Pirineu en forma de neu per damunt dels 1.400 metres d'alçada. I unes temperatures que ara mateix no notem que hagin baixat gaire, però sí que ho faran al llarg del dia d'avui, on sí que es nota el fred ara mateix és cap a les comarques del Pirineu. Ja diem, amb aquesta cota de neu situada només al voltant dels 1.400 metres. I a destacar també el vent de mestral que bufa a les comarques de Tarragona amb ratxes que han arribat a fregar els 90 km per hora a la població de la Riba. A la resta de Catalunya, avui vent que bufarà al nord de la Costa Brava, vent que bufarà a les comarques de Tarragona i més un ambient més assolellat cap a les comarques del sud i comarques de Ponent. Demà les temperatures encara baixaran una mica més.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Ja s'ha obert el carril tallat a la ronda litoral al Poblenou en sentit sud per l'accident de primera hora, tot i que hi queden llargues cues encara en tot el tram, pràcticament des del nus de la Trinitat, durant 9 quilòmetres. Això també ha afectat tant la C58 arribant a Barcelona des de Montcada com a la B20 a Santa Coloma arribant al nus de la Trinitat, també en sentit Llobregat, on ara hi ha 6 quilòmetres d'aturades fins a la Vall d'Hebron. Destaquem aquesta hora també un tram d'obres a l'A2 a l'altura del Bruc en sentit est, tot i que el tram concorregut és des de Pallejà, com sempre, amb 7 quilòmetres més de cues cap a Barcelona, o la P7 avui afectada més del que és habitual en els dos sentits de la marxa a Barberà del Vallès i Santa Perpètua durant 3 quilòmetres més. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts i mig que passen de les 8 del matí. Rafa Sanahuja, bon dia.
Hola, bon dia, Trias.
A qui li donem el bon dia avui, va?
Home, jo crec que se li ha de donar el bon dia al català de l'any, al Mago Pop. Antonio Díaz, no el cordobés, ¿eh?
Semblava.
Semblava el cordobés, però no. És que el que per molts és el millor mag de la història en permís de Houdini, David Copperfield, el noi s'ho curra, i des d'ahir a la nit és el català de l'any 2023, premi que atorga el periòdico, ¿eh? Recordem. És la primera vegada que el premi s'entrega a un il·lusionista i es fa en un any espectacular per el Mago Pop, que ha triomfat amb el seu show a Broadway, als Estats Units, i segons la revista Forbes s'ha convertit en l'il·lusionista més taquiller de la història. Bé, són mèrits. Va rebre el premi en una gala que va tenir lloc al Museu del Disseny de Barcelona, on ha confessat que se sent privilegiat per la feina que té. Recordem que aquest 2023, a banda de la seva aterrada a Broadway, aquí a Catalunya, al seu teatre, el Teatre Victòria de Barcelona, al Paral·lel, ha estat el teatre que més espectadors ha rebut durant la darrera temporada. Per tant, bueno, doncs bon dia, català de l'any. I Nada és impossible.
Ara.
Viu així, eh?
Sí, sí,
eh? Ets fan, no?
Com és? Molt. A mi m'agrada molt el meu puc. Va, qui necessitarà vitamines aquest matí?
Doncs vinga, ara ens comentava una mica el Pol, el jove jugador del Barça, Gavi.
Això que és Terminator, ja en el TV3 dirien Terminator.
Terminator? Doncs Terminator, Gavi, Gava... és, bueno, els pitjors pronòstics que s'han complert, segons un comunicat del club blaugrana, a més ahir, Gavi té un trencament complet del lligament encreuat anterior del genoll dret.
Es complica això,
tot això. I a més, per si fos poc, una lesió associada al menisc extern. El comunicat afegeix que el jugador passarà pel quiròfan en els propers dies. El club no ofereix un temps aproximat de recuperació, però tenint en compte casos similars, es podria establir uns 8 mesos de baixa, o el que és el mateix, tota la temporada fora de competició. Una galleda d'aigua freda per a Xavi, que té en el jugador andalús un dels seus fixos, del mig del camp. I vinga, vitamines per Gavi, paciència, bons aliments, recuperació i endavant.
Galleda d'aigua freda per Xavi... I pel germà de Xavi.
I pel germà de Xavi.
No ens n'oblidem mai.
Després igual comentem alguna ara. Cosa. Alguna
va, aquí no li arrencarà avui el cotxe.
Ai, al supermercat Lidl.
Societat de consum. Tu compres un poquet.
Perdona, perdona. Tu ja ho fas per posar aquesta cançó.
Sí, vaig buscant coses val, que sigui val, de comprar. La gràcia és la cançó, després la notícia... És lo de menys. Bueno, però t'explico, va, igualment. És que l'Agència Espanyola de Seguretat d'Alimentació i Nutrició, que això existeix, alerta de la presència de fragments metàl·lics i plàstics en un gelat de vainilla que es ven a la cadena de supermercats Lidl. Es tracta del gelat, ho dic per si el teniu a casa,
sí.
Bon gelat i bourbon vainilla flavor.
Bourbon?
Bourbon, sembla ser
que... Ah, bourbon.
Sí, bourbon. Bueno, això és un...
Sí, no, havia entès una altra cosa.
Ah, Borbón. Déu-n'hi-do, això també seria perillós. Distribuït en terrina de plàstic, aquest gelat. Lidl ha publicat un comunicat a la seva web que informa de la retirada del gelat. Demana a les persones que el puguin haver comprat que no el consumeixen i el tornin a qualsevol botiga de la cadena on se'ls reintegrarà l'import, sense necessitat de presentar cap tiquet de compra ni res. Ben fet, bona reacció, però, clar, aquesta publicitat no sé si beneficia molt la cadena de supermercats Lidl. Cotxe espatllat per ells, cotxes de distribució de gelats espatllats i la qualitat no és cara, però porta plàstic.
Jo ho diem sempre, que per bon supermercat...
Home, no, això a Cap Bravo, perdona que et digui...
No passa.
No ha passat mai a la història.
Això és així.
Ni passarà.
Això és així. Gràcies, Rafa, fins ara.
Fins ara.
La caravana, l'informatiu.
Dos minuts i ja arribarem a un quart de nou del matí. Comencem aquest informatiu de la caravana i de Ràdio Estel amb una última hora, i és que la Policia Nacional ha detingut aquesta matinada una persona acusada d'estar implicada en l'intent d'assassinat d'Alejo Vidal Quadras, Núria.
Sí, segons ha avançat el Confidencial, la detenció s'ha produït a Màlaga. Allà el principal sospitós del tiroteig contra l'expresident del Partit Popular de Catalunya estava sotmès a una estricta vigilància de la policia. La localització i detenció han sigut supervisats pel jutge de l'Audiència Nacional, Francisco de Jorge, responsable en aquest cas de la causa.
Més informacions a aquesta hora, perquè Pere Aragonès ha obert la porta a Junts per Catalunya i la CUP a participar a la taula de diàleg. En una entrevista a TV3, el president de la Generalitat també ha assegurat que espera reunir-se amb Pedro Sánchez durant les properes setmanes.
Aragonès ha remarcat que els acords ja estan fixats i que ara s'han de desenvolupar per avançar la resolució del conflicte. Precisament una de les qüestions que cal treballar és la taula de diàleg entre governs. El cap de l'executiu català ha convidat tant a Junts com a la CUP a formar part de la delegació catalana que hi ha d'assistir.
A mi qui m'agradaria que fos? Que representés el conjunt de l'independentisme. Per tant, Junts, si la CUP hi vol participar, ells han agafat reserves respecte a aquest procés de negociació. Junts, en canvi, fa uns mesos creia que la negociació no era l'estratègia adequada. Avui l'estan defensant, per tant, perfecte. Doncs, com a mínim amb Junts, que pugui haver-hi aquest espai de treball conjunt en què ens marquem uns mateixos objectius.
El president de la Generalitat també ha explicat que el govern crearà un comissionat pel traspàs de Rodalies. Aragonès ha assegurat que ja tenen pensat el nom i que l'anunciarà els propers dies.
Per la seva part, Junts per Catalunya ha negat haver rebut cap oferiment del president aragonès per formar part precisament d'aquesta taula de diàleg amb el govern espanyol.
El partit de Carles Puigdemont ha recordat el veto que Aragonès va fer a Junts per formar part d'aquesta taula i ha precisat que va ser en una de les raons de la sortida del partit del govern de la Generalitat. La formació liderada per Jordi Turull i Laura Borràs ha reiterat que considera improductiva l'estratègia del diàleg. Per això remarquen en aquest cas que aposten per la negociació bilateral i amb un mecanisme de verificació internacional.
Tot plegat, hores després que Pedro Sánchez hagi anunciat qui formarà part del nou govern, el cap de l'executiu espanyol ha optat per un perfil més polític i menys tècnic per formar aquest nou govern. Un govern que manté el mateix nombre de ministeris, 22, amb 12 dones i 10 homes. Les quatre vicepresidentes són dones, són Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Teresa Rivera, que repeteixen, i Maria Jesús Montero, que ascendeix a vicepresidenta quarta. Ens ho explica tot plegat Judit Caselles. Bon dia, Judit.
Bon dia. Calviño segueix com a mà dreta de Pedro Sánchez a l'espera que el gener marxi al Banc Central Europeu. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, també continuarà de número 2, Teresa Rivera, de 3, i Maria Jesús Montero com a vicepresidenta quarta, un càrrec que s'ha creat de nou. El fins ara ministre de la presidència, Félix Bolaños, continuarà també com a home fort. Tindrà les competències de presidència i justícia i serà l'encarregat de tancar i supervisar l'aplicació de la llei d'amnistia. El pes de Sumar es manté, té 5 ministeris en el govern, a més del de Díaz, ostentarà Sanitat, Cultura, Drets Socials i Joventut i Infància. Podemos, en canvi, queda completament fora del nou executiu. La fins ara ministra d'Igualtat, Irene Montero, i que ha generat polèmica per la llei del només si és si, no té cap cartera, tampoc. Yone Belarra, un altre dels pesos pesants dels liles. Es fa evident, doncs, el distanciament definitiu entre Sumar i Podemos. La cartera d'Igualtat passarà, de fet, a mans del PSOE, a Ana Redondo, que és doctorada en Dret. I quin serà el pes del PSC en el nou executiu? Doncs de dos ministeris passa a només un, l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, que tindrà indústria. Així l'ala catalana perd cultura i esport, fins ara, a mans de Miquel Iceta, i transports a mans de Raquel Sánchez. El govern de la Generalitat, doncs, haurà de negociar el traspàs de Rodalies amb Òscar Puente, exalcalde de Valladolid.
Gràcies, Judit. I davant la composició de l'executiu, les representants de Podemos, Esther Sanz i Patricia Caro, són les següents a la llista per substituir Ernest Urtasun i Cira Rego al Parlament Europeu.
En el cas que ambdues optin per recollir l'acte, cosa que per ara no confirmen des de la formació, el grup dels Verds, del qual formava part Urtasun, perdria un representant, mentre que l'Esquerra Unitària, del qual forma part Podemos, en sumaria un. Amb la sortida d'Urtasun de la cambra per ser ministre de Cultura, els comuns es queden sense representació al Parlament Europeu i Catalunya perd així un representant i es queda amb 10 eurodiputats.
I les reaccions als nous nomenaments no s'han fet esperar. El portaveu de Podem, Pablo Fernández, ha denunciat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la líder de Sumar, Yolanda Díaz, els han fet fora del govern per no incomodar els socialistes.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han echado a Podemos del gobierno y esto es un grave error y es una muy mala noticia para España porque limita, cuando no cercena completamente, las posibilidades de transformaciones profundas y de cambios reales que precisa y que necesita nuestro país.
També ha criticat que Fernando Grande Marlaska i Margarita Robles repeteixin els seus respectius ministeris d'Interior i Defensa perquè considera que és donar pes a l'ala més de dretes del govern. El partit també creu un error que l'exministra d'Igualtat, Irene Montero, no torni a formar part del govern i que Yone Belarra tampoc no hagi tingut cap pes dins del nou executiu.
D'altra banda, el PNB ha retret aquest dilluns al president del govern espanyol que hagi mantingut un nombre elevat de carteres al seu nou executiu i que hagi creat ministeris sobre matèries que no són competència de l'Estat, en referència a carteres com la d'habitatge.
En una nota que han fet pública aquest migdia, els nacionalistes bascos apunten que en qualsevol cas confien que aquest govern compleixi els acords signats amb el PNB i esperen que el funcionament de la legislatura sigui diferent al dels últims anys.
Encara referent a la composició del nou executiu, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha aplaudit el nomenament de Jordi Hereu com a nou ministre d'Indústria, Comerç i Turisme del govern espanyol i ha assegurat que és una excel·lent notícia.
Jo vull celebrar com a barceloní i, evidentment, com a socialista, que sigui Jordi Hereu el proper ministre, perquè crec que aporta el seu bagatge i el seu coneixement com a alcalde i com a persona compromesa també amb els sectors econòmics en els quals ha treballat darrerament.
Coll Boni també ha subratllat que la designació de l'exalcalde de Barcelona com a membre del nou executiu de Pedro Sánchez dona continuïtat a la nissaga de ministres d'indústria catalans i a l'aportació del PSC en aquesta cartera, en referència a Joan Clos i José Montilla, membres d'anteriors governs socialistes.
Precisament d'aquí uns minuts parlarem de la formació d'aquest nou govern amb el diputat del PSC a Madrid, José Zaragoza. Serà a partir de les 9 del matí. I conformació del nou govern a banda. La proposició de llei d'amnistia registrada pel PSOE la setmana passada al Congrés dels Diputats ha rebut un primer vistiplau dels lletrats de la Cambra Baixa.
Segons ha transcendit aquest dilluns, els serveis jurídics han fet un informe favorable on defensen la tramitació en considerar que no conté cap xoc directe amb la Constitució espanyola. Tot i això, els lletrats deixen oberta la porta que el Tribunal Constitucional es pronunciï també sobre aquesta norma criticada per l'oposició i per òrgans judicials com el Consell General del Poder Judicial. Tal com és habitual, la mesa del Congrés es reunirà aquest dimarts i previsiblement, i tenint en compte l'informe favorable dels lletrats, iniciarà el seu procés de tramitació parlamentària.
I Junts per Catalunya, però, no descarta fer esmenes a la llei d'amnistia pactada amb el PSOE durant el tràmit parlamentari de la norma a la Cambra Baixa Espanyola, per bé que fins ara la formació liderada per Laura Borràs i Jordi Turull havia mantingut que no en faria.
En una roda de premsa per valorar l'actualitat política, el vicepresident i portaveu de la formació, Josep Rius, ha afirmat que de moment no s'ha pres una decisió al respecte.
Qualsevol llei, la d'amnistia, doncs no és una excepció, doncs té aquest tràmit amb el qual es poden introduir esmenes. En aquest moment, des de Junts per Catalunya, no s'ha pres cap decisió al respecte, però lògicament el tràmit existeix i, per tant, doncs, veurem què depara la mateixa tramitació de la llei en el futur.
Enmig d'aquest context, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha trucat aquest dilluns a la tarda la vicepresidenta de Valors i Transparència de la Comissió Europea, Vera Jourová, i el comissari de Justícia, Didier Reynders, per recordar-los que la llei d'amnistia és una qüestió política d'àmbit intern.
A banda, els ha explicat que la iniciativa legislativa respon a la voluntat compartida per la majoria absoluta dels partits del Congrés de normalitzar la situació institucional, política i social a Catalunya. Bolaños s'ha ofert als dos dirigents europeus per felicitar-los tota la informació sobre el procediment i contingut de l'esborrany, així com també la posició del govern. Precisament, Bolaños viatjarà la setmana vinent a Brussel·les per reunir-se amb tots dos.
Qui també ha reaccionat a aquest nou govern és la Conferència Episcopal Espanyola en el discurs inaugural de l'Assemblea Plenària dels Bisbes, que ha començat aquest dilluns. El president de la Conferència Episcopal, el cardenal Joan Josep Omella, ha demanat a Pedro Sánchez que treballi per recosir les diferències que han generat els pactes que l'han fet president.
El també arquebisbe de Barcelona ha demanat als membres del nou executiu que treballi per la igualtat de tots els espanyols.
Invito al nuevo gobierno a trabajar con la mirada puesta a largo plazo, pensando en la España que queremos dejar a las próximas generaciones. Un país unido, capaz de enriquecerse con las diferencias culturales y que asegure siempre la igualdad entre todos los ciudadanos.
Sobre els pactes d'investidura que aquestes setmanes han centrat l'actualitat política espanyola amb divisió d'opinions entre els ciutadans, el cardenal Omella ha defensat la seva legitimitat i ha fet una crida que retorni la pau social.
Hago un llamamiento al diálogo social entre todas las instituciones de la sociedad española sin cordones sanitarios ni exclusiones. Todos los pactos son lícitos en la medida que respeten el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la separación de poderes de nuestra democracia. Aseguren la igualdad de todos los españoles y garanticen el equilibrio político, económico y social que nos hemos dado los españoles en la Constitución de 1978.
Per fer-ho, Omella ha demanat consens entre partits polítics i ciutadania.
I en clau municipal, Jaume Collboni ha explicat aquest dilluns que obrirà converses amb els comuns, Esquerra Republicana i Junts per abordar un possible pacte de governabilitat que permeti, entre d'altres, tirar endavant els pressupostos.
Així ho ha explicat en una compareixença davant els mitjans després de la reunió constitutiva del Comitè Assessor d'Infraestructures de l'Ajuntament de Barcelona. Collboni ha insistit que el seu objectiu és que el govern sigui el més estable i sòlid possible aquest mandat i ha recordat que aquests tres grups són els que han mostrat predisposició per iniciar les negociacions. Collboni ha confirmat que parlarà amb tots ells i debatrà la possibilitat d'articular la governabilitat de la ciutat per aquest mandat.
I el govern declararà avui la fase de preemergència per sequera al sistema Ter Llobregat. Es tracta de la conca que aplega més persones al país, uns 6 milions. La declaració afectarà 202 municipis de 14 comarques, entre els quals hi ha la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana i Girona.
Aquest és un estadi de transició entre l'actual estat d'excepcionalitat i l'estat d'emergència, que permetrà intensificar algunes mesures per forçar la reducció dels consums d'aigua davant la manca de pluges que afecta tot el territori. Està previst que l'anunci el faci el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, durant la roda de premsa posterior a la reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera, on detallarà les restriccions que entraran en vigor en aquesta nova fase.
I mirem també cap al conflicte del Pròxim Orient. La mitja lluna roja palestina ha informat aquest dilluns que ha transportat 28 nadons prematurs de Gaza a Egipte a través del pas de Rafah perquè rebin atenció mèdica als hospitals egipcis.
L'operació d'evacuació s'ha fet en coordinació amb l'OMS i l'Oficina d'Acció Humanitària de l'ONU. Els nadons estan sent ja traslladats a diferents hospitals del més alt nivell a Egipte, segons ha informat en un comunicat el Ministeri de Salut egipci. L'operació per la sortida dels nadons va començar diumenge, quan 31 nadons prematurs van ser evacuats de l'hospital Al-Shifa, el principal de Gaza. De moment no s'ha informat què ha passat amb els altres 3 restants. Les autoritats de la franja apunten que ja han mort més de 13.000 persones pel conflicte iniciat el 7 d'octubre, de les quals 5.500 són menors.
A tot plegat, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha dit aquest dilluns que creu que cada cop està més a prop de poder arribar a un acord per alliberar els hostatges de la franja de Gaza, a canvi que Israel faci una pausa en les seves operacions militars a territori palestí.
A més, el portaveu del Consell de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha confirmat que ara estan més a tocar que mai d'aquest acord. Recordem que aquest dissabte la Casa Blanca havia afirmat que seguia treballant durament per aconseguir un acord entre Israel i el grup terrorista palestí Hamas per aconseguir alliberar hostatges i marcar una pausa humanitària.
I el president del govern, Pedro Sánchez, visitarà precisament aquesta setmana Israel i Palestina en el seu primer viatge internacional des que va ser investit el passat 16 de novembre.
Sánchez realitzarà aquest viatge el dia 23 i estarà acompanyat del primer ministre de Bèlgica, Alexander Kroh. Durant la seva visita, Sánchez es reunirà amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i també el president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas. Segons ha informat la secretària d'Estat de Comunicació, Sánchez abordarà amb tots dos les conseqüències tant de l'atac terrorista perpetrat per la milícia palestina de Hamas el passat 7 d'octubre, com també la situació humanitària a la franja de Gaza.
I fem un parell de punts en clau europea perquè la Comissió Europea ha acordat prolongar 6 mesos més algunes de les ajudes estatals destinades a compensar l'increment dels preus de l'energia i altres efectes derivats de la guerra d'Ucraïna.
Després de dur a terme una consulta entre els 27, l'executiu comunitari ha acceptat renovar i incrementar els topalls de les ajudes que els estats poden lliurar a les empreses, així com també prolongar les mesures de suport directament relacionades amb l'encariment de l'energia. Per altra banda, seccions com les que fan referència a garanties i préstecs estatals i a injeccions econòmiques per reduir la demanda de l'electricitat no s'estendran i expiraran aquest 31 de desembre.
I la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, mostrarà la seva solidaritat amb l'ex-eurodiputat del Partit Popular, Alejo Vidal-Quadras, en el ple de l'Eurocambra que es celebra avui a Brussel·les pel tret que va rebre la cara a Madrid.
El comunicat de premsa emès aquest dilluns per l'Eurocambra mostra la seva solidaritat cap a Vidal Quadras i confia que les autoritats espanyoles estiguin realitzant tot allò que sigui possible per portar els perpetradors davant la justícia.
I tornem cap a Catalunya perquè que els menors tutelats acabin a un centre d'acollida hauria de ser la darrera opció. Però ara mateix aquest destí és el de més de la meitat dels menors que són atesos pel sistema de protecció. Així ho diu un informe de la Síndica de Greuges que destaca que només el 19% dels infants i joves tutelats acaben tornant amb la seva família. Ens ho explica tot plegat el nostre company Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. Un estudi que demostra que el sistema s'ha de repensar de dalt a baix per evitar que els menors, que són víctimes, pateixin encara més les conseqüències de la situació. Les dades són clares. De mitjana, els infants i joves tutelats passen més de 2 anys als centres d'acollida. La síndica Esther Jiménez Salinas assegura que l'estudi no és una crítica a la feina que fa el sistema de protecció de menors, sinó que vol demanar a la Generalitat que lideri aquest canvi que ja fa temps que diferents institucions demanen. I que per Jiménez Salinas ha de començar per la base, per la formació dels professionals.
Si això estigués amb els treballadors socials, amb els educadors, i emprendem de la idea de que el suport a les famílies és fonamental, tot això, i fins i tot doncs, veure que la institucionalització no és un bé. És imprescindible en un moment determinat, però no és la millor protecció.
La síndica insisteix que cal diferenciar els casos en què els pares cometen un delicte contra els fills i ho fan de manera intencionada. En aquests, sempre s'ha de retirar la tutela i protegir els menors el més ràpid possible. Però l'estudi destaca que més de la meitat de menors tutelats arriben al servei de protecció del menor per imprudències o negligències, és a dir, per situacions que es podrien evitar amb l'atenció adequada. Per això, Esther Jiménez Salinas aposta per l'acompanyament de les famílies.
Una situació de negligència que, treballant-la, evitaries el desemparament, perquè hi ha moltes coses que tenen a veure amb la pobresa, amb la manca d'instruments de la parentalitat.
La síndica de Greuges ja ha presentat la seva proposta al Departament de Drets Socials, que la veu amb bons ulls. Sobre els diners, Jiménez Salinas remarca que no fan falta més recursos per canviar el sistema, sinó que caldria dedicar-los en gran part a la prevenció.
Gràcies, Pau. Us expliquem més coses perquè l'1% més ric de la població mundial, és a dir, 77 milions de persones, contamina tant com els dos terços més pobres, és a dir, 5.000 milions de persones. Ho apunta així el darrer informe que ha fet l'ONG Oxfam Intermón amb motiu de la cimera del clima que es celebrarà a Dubai a partir de la setmana vinent.
El document analitza les emissions lligades als hàbits de consum dels diferents grups de renda durant l'any 2019, l'últim any del qual en disposen dades. Segons les dades, l'1% més ric de la població mundial va generar l'any 2019 el 16% de les emissions de carboni globals, el mateix que generen els dos terços més pobres de la població. Això s'explica perquè els que tenen més diners tenen un estil de vida i inversions en indústries contaminants com els combustibles fòssils que impulsen l'escalfament global. Com a exemple, l'estudi cita l'ús de iots o d'avions privats. Per això, des de l'entitat demanen que els que més contaminin contribueixin amb el pagament de més impostos. Ho ha dit Lourdes Benavides en una entrevista a l'Estel Migdia.
Para empezar, grabar a los ultrarricos, es decir, bueno, pues impuestos específicos para los que son los mayores contaminadores en el fondo, bajo un poco un principio también de gran aceptación, ¿no? Que es el que contamina también porque necesitamos financiar la transición energética.
En el cas espanyol, el 10% de les persones amb més ingressos que va generar gairebé significa una tercera part de totes les emissions.
I passem pels tribunals. Shakira evita ara judici i pacta una pena de 3 anys de presó que no complirà en reconèixer que va cometre frau fiscal. El pacte que ha tancat amb la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat contempla el pagament d'una multa de 7 milions d'euros a canvi d'evitar entrar entre reixes.
El judici havia de començar aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona i la Fiscalia li demanava inicialment 8 anys i 2 mesos de presó per defraudar en l'IRPF i l'impost de patrimoni, a més de 23,7 milions de multa i 18 anys i un mes sense rebre incentius fiscals. La cantant va simular que vivia fora d'Espanya quan ja estava fincada a Barcelona. La cantant i la fiscalia havien negociat un possible pacte fa mesos, però finalment Shakira el va descartar al·legant que era abusiu, que es considerava innocent i que ja havia pagat més de 17 milions d'euros a Hisenda per intentar regularitzar la seva situació fiscal. Finalment, aquest dilluns, Shakira ha acceptat el pacte, al·legant que és el millor pel futur de la seva família, i de fet ho ha explicat una de les seves advocades, Míriam Company.
Ha estat una decisió molt meditada i molt madurada, pensant en el benestar dels seus fills, en la seva pròpia tranquil·litat personal i amb la voluntat de centrar-se en la seva carrera professional.
Des del bufet defensor confiaven en la innocència de la cantant.
I encara en plena judicial, la secció setena de l'Audiència de Sevilla té fixat aquest dimarts el judici contra el raper Josep Miquel Arenas Beltrán, més conegut com a Valtònic, després d'haver estat processat per un presumpte delicte de provocació, atemptat i, alternativament, un possible delicte d'amenaça després de les seves mencions sobre la Guàrdia Civil en un concert celebrat a Marina Leda el 2018.
En l'auto d'obertura del judici emès pel jutjat de primera instància, instrucció número 2 d'Estepa el passat 18 de maig del 2022, s'hi pot llegir que la Fiscalia demana per l'acusat 4 anys de presó i una multa de 3.600 euros per un presumpte delicte de provocació i atemptat i també 3 anys de presó en el cas del possible delicte d'amenaces agreujades. Segons l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil, que exerceix també l'acusació en aquest cas, durant un concert celebrat el 31 de març del 2018, a la localitat sevillana de Marina Leda, el raper hauria apel·lat al públic a actuar contra la Guàrdia Civil.
I canviem de qüestió perquè el sector agrícola català que cultiva el cereal d'hivern comença una nova temporada que es preveu molt dura si no plou aviat. Aquesta és la pitjor campanya dels darrers 20 anys a causa de la sequera i davant d'aquesta situació els agricultors han reduït els seus conreus.
Per exemple, els pagesos de la Plana d'Urgell deixaran de sembrar entre el 50 i el 70% d'hectàrees perquè el terreny no reuneix les condicions òptimes per tal que la llavor germini. Ho explica el responsable de conreus d'herbacis i farratges, Santi Verger.
Aquesta campanya, amb la sequera persistent que tenim, fa que la gent sembrin per pura inèrcia. De fet, estan sembrant posant la llavor, no s'ha tirat pràcticament de fertilitzant mineral, d'adob mineral, no s'ha aplicat per un tema de costos, s'ha fet la fertilització orgànica, sí que és més econòmica, i la gent està sembrant esperant que plogui.
A mitjans del mes de novembre d'un any sense sequera, els pagesos de la zona de regadiu ja haurien plantat blat en el 80% o el 90% de les hectàrees destinades a aquest producte. Avui dia, però, els pagesos han sembrat entre un 30 i 40% dels terrenys per la manca d'aigua.
I atenció a Girona, perquè creix el nombre de persones que es veuen abocades a dormir al carrer. L'últim recompte de persones sense llar es va fer al maig de l'any passat i se'n van comptabilitzar 86, cosa que suposava 26 més en relació amb el darrer recompte. I ara les entitats socials asseguren que la xifra ja supera el centenar.
Els voluntaris que formen part de l'entitat La Sopa ho veuen cada tarda quan atenen part del col·lectiu a l'espai on els donen menjar, els permeten rentar-se i carregar els mòbils, entre d'altres. La presidenta de l'associació, Teresa Castanys, explica que, a més dels qui dormen al ras, en portals o caixers, també n'hi ha que es veuen abocats a passar la nit al cotxe o en naus abandonades perquè no tenen on anar. Per visibilitzar la situació que pateixen els sense sostre, l'Ajuntament de Girona, Càritas Diocesana i Traçant Camins han engegat una nova edició de la campanya de les persones sense llar. Inclou una desena d'activitats i aquest dilluns ja se n'han inaugurat la primera, una exposició de plafons amb fotografies repartida arreu del pont de pedra que vol conscienciar la ciutadania sobre la realitat que viu el col·lectiu.
A mobilitat, el proper 28 de novembre desapareixeran els títols de transports integrats de cartró magnètics. A partir d'aquell dia, la T usual i la T casual estaran només disponibles a la T mobilitat. Són els més utilitzats a les xarxes de metro i bus de Barcelona.
Els usuaris podran optar per un format específic de cartró de T mobilitat amb un xip que no requereix de registre previ. Excepte la T usual, que s'hi anirà associat a un DNI o passaport perquè és un títol personal intransferible. La primera recàrrega tindrà un cost de 50 cèntims i després es podrà recarregar tantes vegades com es vulgui. Les targetes cartró antigues amb banda magnètica adquirides abans del 28 de novembre es podran fer servir fins la seva caducitat, marcada pel 15 de gener. Pel que fa als bitllets senzills, títols socials de l'AMB i títols propis dels operadors, entre d'altres, continuaran actius.
I el sindicat Comissions Obreres ha convocat una vaga a tots els centres de treball d'Amazon Espanya pel 27 de novembre, Black Friday, i també pel 28 de novembre, segons ha anunciat en un comunicat aquest dilluns.
La protesta consistirà en aturades d'una hora per torn i coincidirà amb una de les jornades de major negoci de l'empresa. Amb la vaga, els treballadors volen ressaltar la protecció insuficient per la salut del personal, els salaris baixos i també els continus problemes de gestió del Departament de Recursos Humans.
En successos, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir el robatori violent que un creador de continguts japonès va patir mentre feia una missió en directe quan passejava per Barcelona, segons ha avançat El Caso.
Els fets haurien tingut lloc la nit del divendres a dissabte i la policia ha rebut una denúncia relacionada amb el succés. El jove, conegut amb el sobrenom de Hey Hey, anava caminant mentre feia l'streaming quan dos o tres homes van acostar-se-li i van encetar una conversa amb ell per guanyar-se la seva confiança. En un moment donat, els sospitosos van assaltar-lo per darrere, agafar-lo del coll i fer-lo caure al terra. Els lladres van endur-se diversos objectes personals de la víctima.
I set persones han resultat ferides de caràcter lleu, una d'elles un bomber, en un incendi que ha tingut lloc aquest dilluns a primera hora de la tarda al carrer Muntaner de Barcelona.
Segons informava el sistema d'emergències mèdiques, dels 7 atesos, 5 eren donats d'alta al mateix lloc dels fets, mentre que els altres 2 se'ls traslladava a centenars a centres hospitalaris. Parla Mònica Naval, sotscap de l'equip de Barcelona del SEM.
Nosaltres hem tingut l'alerta a l'incendi. Des del sistema d'emergències mèdiques hem portat 4 unitats. S'han atès a 7 persones. De les 7 persones, 5 han sigut alta in situ i 2 han sigut traslladades als centres hospitalaris. Una d'elles per inhalació de fum i l'altra per unes cremades de segon grau lleus.
El foc, que començava cap a 2:15, afectava 2 habitacions de l'immoble i ara s'investiga la causa de l'incendi.
I en plana cultural, l'alegria que passa al musical de Degoll de Gom i Tots eren fills meus, una producció del Teatre Lliure, han triomfat als Premis Butaca amb 5 guardons cadascun.
El premi a millor actriu del musical ha sigut per Àngels Gunyalons per l'obra L'alegria que passa. El guardó a millor actor de musical ha sigut Eloi Gómez, també premiat per Golfos de Roma. El premi a millor actor ha sigut per Jordi Bosch i el guardó a millor actriu a Emma Vilarassau per l'obra Kate Keller. El premi honorífic l'ha rebut Anna Lizaran per Pallassos sense fronteres. En van parlar, per cert, de tot plegat la setmana passada amb el seu fundador, Tortell Poltrona.
Tinc molts dubtes. Havia pensat començar enumerant els nens que no podrem fer riure, però llavors necessito 3 hores.
Igual sí.
Com a mínim, per dir només la primera lletra de cadascun d'ells. No sé, suposo que glosaré una mica l'organització i demanaré ajuda per poder fer més coses.
I Albert Adrià és el segon millor cuiner del món segons el rànquing de Best Chef Awards que s'ha fet públic aquesta nit a Mèxic. David Muñoz és per tercer any consecutiu el millor cuiner del món per la seva proposta al Diverso.
Entre les 10 primeres posicions hi ha els 3 xefs del Disfrutar. Són en Mateu Cassanyes, l'Oriol Castro i l'Eduard Xatruc, que estan en la 7a posició. Joan Roca, del celler de Can Roca, s'ha situat en la 8a. 2 reconeguts professionals catalans també han rebut una distinció. Es tracta de Jordi Roca, que ha rebut per segon any el guardó com a millor mestre pastisser, que, per cert, ja va rebre l'any 2019. Ferran Adrià ha rebut una de les grans ovacions de la nit amb el Premi a la Trajectòria, que va revolucionar la gastronomia mundial amb el Bulli. El xef de l'Hospitalet s'ha erigit així amb el Best Chef Legend Award, que constata que el seu llegat continua sent font d'inspiració per noves generacions de cuiners, ara a través del museu i l'espai de reflexió al Bulli 1843.
I la realitzadora de cinema, Joana Pardos, s'ha mostrat convençuda que Alexia Putellas és la punta de llança de tota una revolució. La directora rapitenca ho ha dit hores abans que es sàpiga si la docusèrie Labor Omnia Vincit, que narra la història de la futbolista en 3 capítols per Prime Video, guanya el Premi Emmy, al qual està nominada.
Pardos ha afirmat des de Nova York que el documental transcendeix l'èpica esportiva per explicar la història d'una revolució.
Un documental que d'alguna manera transcendeix l'èpica esportiva per explicar la història d'una revolució, no? I que a més passa en un moment únic, un moment històric que canviarà per sempre l'evolució del futbol al nostre país i al món, i no només del futbol, sinó del paper de la dona en l'esport.
Pardo s'ha mostrat molt satisfeta perquè el documental hagi pogut ser testimoni d'aquest moment.
I l'espectacle Natura Encesa ha obert les seves portes amb més d'una 20a d'instal·lacions als jardins Torre Girona, a Pedralbes.
El muntatge, que es podrà visitar fins al 21 de gener, se centra en l'origen de la vida i proposa una experiència immersiva a través de túnels de llum, efectes lluminosos, mapping i figures de grans dimensions relacionades amb l'univers dels fongs i els bolets. Paral·lelament, una 50a de manifestants s'han concentrat a les portes dels jardins per denunciar que el show compromet la biodiversitat de l'espai. El director de la productora que organitza l'espectacle, Iñaki Fernández, assegura que els entristeix aquesta actitud i recorda que compleixen tots els requisits fixats per poder-lo tirar endavant.
Que estábamos muy tristes de que la gente se lo haya tomado así, porque nosotros justo intentamos hacer lo contrario. En este caso, el proyecto está usando energías renovables, como es el caso del combustible de Repsol, que es ecológico, y además tenemos todo un informe que hicimos el año anterior, hace dos años, cuando hicimos en Pedralbes, que hicimos previo y posterior para ver la afectación que tenía, y lo mismo que hemos hecho en Madrid en el Jardín Botánico. Y entonces nos da mucha pena que piensen esto de nosotros.
I un últim apunt abans dels esports, perquè els castellers de Vilafranca han actuat davant les piràmides mexicanes de Teotihuacán.
La colla està fent un tour pel país centreamericà i ha aixecat diverses estructures de 8 i 7 pisos, com ara un de 4 de 7 amb agulla o un 5 de 7. L'exhibició també ha comptat amb un 3 de 8, un 7 de 7 i un 4 de 8.
2 minuts i arribarem a 9:15 del matí. Gràcies, Núria. Fins ara.
Fins ara.
Anem als esports.
La caravana.
Vinga, va, doncs obrim plana esportiva pel Corredor. Bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
El Barça té decidit que recorrerà el mercat d'hivern per pal·liar la baixa de llarga durada de Gavi.
Es prioritza una sessió fins al 30 de juny, tot i que podria prolongar-se la seva vinculació al club si el rendiment és òptim, sempre que es donin unes condicions molt concretes. El Barça només podrà firmar a partir de l'1 de gener i podrà utilitzar el 80% del salari de Gavi, independentment de tenir superat o no el límit salarial, tot plegat amb una fitxa que no hauria de superar els 2,5 milions d'euros d'aquí a final de temporada, el que permet el reglament en els casos que un futbolista es lesioni per un període millor de llarg de temps. Respecte dels números, també hem sabut que el club serà indemnitzat per la FIFA. El programa de protecció de clubs de l'organització contempla que es paguin 3 milions d'euros si un jugador es lesiona 6 mesos amb la seva selecció i 4 si el temps de baixa és de 8 mesos. El Barça començarà a percebre els primers ingressos a mitjans de desembre. Ha parlat Piqué a la cadena SER, li han preguntat quin consell li donaria a Gavi.
Yo lo aconsejaría, y así lo van a hacer también los directores del Barça, seguro, y los de la selección, que vuelva cuando esté bien. Que al final es una carrera larguísima, le quedan 15 años de carrera, y que no le va a venir de una Eurocopa, por muy importante que parece que sea, porque obviamente va a ser la primera para él, que le van a venir más, seguro, pero que se tiene que recuperar bien.
No tot són males notícies pel club, però Ter Stegen no serà baixa per lesió i el retorn de De Jong al terreny de joc podria produir-se aquest mateix dissabte.
Però... Pel que fa al porter blaugrana, les exploracions fetes a Barcelona han confirmat que només són unes molèsties fruit de la lumbàlgia que té i en l'entrenament d'ahir ja ha fet treball específic. Recordem que el porter alemany va haver d'abandonar la concentració de la selecció alemanya fa uns dies per aquestes molèsties que van fer que es perdés els dos partits que va disputar la seva selecció. L'examen mèdic en arribar a Barcelona ha confirmat que no és res greu. D'altra banda, ahir es va veure a Frenkie De Jong exercitar-se una estona amb els seus companys. Ha fet amb els disponibles del primer equip, Valde, Pedri, Oriol, Romeu, Marcos, Iñaki, Peña, en la sessió física després de 3 dies de descans. És molt probable que De Jong entre a la llista per enfrontar-se dissabte al Rayo Vallecas, no com a titular, però sí podria disputar alguns minuts.
I la plaga de lesions d'aquesta finestra de compromisos internacionals obre un debat sobre el calendari dels futbolistes professionals.
Cada cop són més les veus que clamen contra l'elevat nombre de partits i les gires de pretemporada. 18 futbolistes a primera i segona divisió han patit lesions als creuats en el que portem de temporada. Toni Villa del Girona, Courtois del Madrid, Jeremy Pino del Villarreal i ara Gavi del Barça són alguns dels noms que apareixen a la llista. Unes declaracions que feia Pep Guardiola a l'estiu han tornat a agafar ara embranzida. Això deia la prèvia de la Supercopa d'Europa en una entrevista a Movistar.
Al final mira cuántos cruzados te hacen ir a Asia, a Estados Unidos, ya te hacen partidos fortísimos, derbis, partidos grandes y la gente cae y sigue cayendo y seguirá cayendo porque el show must go on y si Courtois no está, pues ya habrá otro, ¿no? Y si Militao no está, pues ya va otro. Si no está Kevin, pues ya va otro.
L'entrenador del City creu que el problema només se solucionaria si els jugadors es plantessin, però també admet que això és difícil que passi.
I encara en clau blaugrana, el club ha homenatjat Jordi Pujol pels 75 anys de soci del Barça.
14 socis i sòcies blaugranes rebien ahir la insígnia d'or i brillants del Barça pels seus 75 anys al club en un acte celebrat a l'Auditori 1899. Entre ells, l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, que rebia la distinció de mans del president Joan Laporta. Després de l'acte, Pujol explicava que va ser l'any 1936 quan va veure el primer partit del Barça, una semifinal de la Copa, just abans que esclatés la Guerra Civil Espanyola. D'altra banda, la porta destacava el compromís d'aquests socis i sòcies que es van vincular al club a finals dels anys 40 del segle passat.
I també en futbol, la selecció espanyola sots 17 supera el Japó per 2-1 i aconsegueix el bitllet per quarts de final del Mundial.
S'avançaven els espanyols després d'una gran jugada individual d'Hernández pel sector esquerre que acabava amb una bona passada. Junyent definia per pujar l'1-0 al marcador. Els japonesos, però, abans del descans igualaven el partit amb un gran gol de Nahuato. Amb aquest resultat s'arribava a la mitja part. A la represa s'avançava de nou la Rojita amb un gol del blaugrana Marc Guiu. Al minut 75, amb aquesta victòria, els espanyols aconsegueixen el passe a quarts de final després de ser primers a la fase de grups amb dues victòries i un empat.
I d'altra banda, la selecció espanyola sots 21 juga aquest vespre a les 8 contra Bèlgica en un partit de classificació per l'europeu d'aquesta categoria.
L'equip de Santi Denia busca la victòria en un partit de màxima exigència per seguir a la part més alta de la classificació. Espanya lidera el grup B en aquesta fase en ple de victòries, 13 gols a favor i cap en contra.
I un últim punt, i és que precisament la final de l'Eurocopa coincidirà amb la final de la Copa Amèrica.
Si ho ha anunciat Conmebol, no se saben els horaris exactes, però el que sí sabem és que es jugaran totes dues el diumenge 14 de juliol. La Copa Amèrica tindrà la seva darrera jornada a Miami, mentre que l'Eurocopa a Berlín. Així doncs coincidiran els dos tornejos continentals de seleccions més importants del planeta.
En bàsquet, la jugadora Kelsey Mitchell ha demanat sortir de l'Uni Girona per centrar-se en el projecte olímpic.
L'ala nord-americana ha estat inclosa en l'equip del seu país per la competició de bàsquet 3x3 de París 2024 i amb aquest argument ha demanat la rescissió del seu compromís amb l'equip gironí. Fitxada a l'agost, Mitchell no es va incorporar fins a l'octubre a l'equip per la seva participació a l'NBA femenina, on anotava una mitjana de 18 punts per maig. A les ordres de Laura Antoja només ha jugat 7 partits. El club haurà d'estudiar ara la millor solució per un cas que esclata en mal moment. El Girona, després de la derrota a casa, protagonitza un dels inicis més fluixos dels últims temps.
I finalment us expliquem que aquest dilluns s'ha presentat oficialment el recorregut del Rally Dakar 2024 a l'Aràbia Saudita en un any on hi participaran més de 700 competidors.
El Dakar comptarà amb un total de 12 etapes de carrera que aniran del 5 al 19 de gener i on s'inclourà una doble jornada i el pròleg preparatori. Un Dakar que enguany comptarà amb un paper destacat de Barcelona, qui ja realitzaran a principis de desembre l'embarcament dels vehicles i les verificacions tècniques dels participants. participants espanyols. El 5 de gener comença el pròleg a les afores de Yanbu per després tenir lloc la primera setmana força exigent que culminarà amb el descans a Riyadh el dia 12. Posteriorment, la segona part de la competició els torna a Yanbu per la coronació de la 46a edició de la cursa més dura del món, que serà el 19 de gener. En total, 14 jornades de cursa per fer un total de 4.700 quilòmetres. Seran 778 els competidors que pujaran els més de 400 vehicles.
12 minuts i arribarem a les 9 del matí. Gràcies, Pol, fins ara.
A tu.
Anem a la Carabé.
A la Caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, vai, com sempre, a aquesta hora anem a la cara B de l'actualitat. Olma Giró, que ens portes avui?
Mira, Joan, hem fet 5 cèntims al principi d'aquest programa, però avui a la cara B agafarem gana. Parlem d'escudella, però no de qualsevol escudella, sinó d'una escudella per emportar.
Avui fa mal dia i no surto a treballar. I està a punt de ploure, faré escudella per dinar. A mi m'agrada molt. Menjar molt català.
A mi se m'està obrint la gana, ja.
Que sí, a les 8:49 del matí.
Sí, sí, sí. Això va així.
Però gana d'escudella.
Sí, sí, sempre. Esmorzar de forquilla.
Sempre va bé.
Escudella amb galetes.
Esmorzar de forquilla i cullera, en aquest cas.
Sí, perquè no va dir si és amb forquilla, no sé què menjaràs. No, ara, escolta, vosaltres us havia passat mai pel cap la idea de fer una escudella per emportar?
Home, no.
Take away.
Take away, una escudella take away. S'ha de dir que no és un invent que dius, uau, ha descobert, no sé, la dinamita. No, però ningú havia pensat. Ara sí, ara el xef Jordi Vilà obrirà una segona botiga aquest dijous, una botiga que es girava de cuina, i vendrà aquest típic plat català per emportar. L'objectiu, segons ell, m'encanta això, és desafiar la febre del ramen.
Boníssim.
Li diu, de fet, la ramenmania.
Ara.
Ara ha dit que no està en contra de cap cultura i que simplement el que vol és normalitzar menjar escudella i sobretot fer-la atractiva pels més joves, perquè es treu d'acord amb mi que cada vegada costa més trobar una bona escudella amb carn d'olla,
sí,
i que sembla que sigui com la relíquia del Nadal i ja està, i no se'n parli més. Esteu d'acord o no?
Sí, sí.
No,
la veritat és que sí. M'agrada molt, per l'escudella,
Home, és que és veritat que cada vegada costa més a trobar una bona escudella amb carn d'olla.
Diria que els joves se'ls enganxa ràpid, no?, amb l'escudella, si està boníssima, no?
Sí, cal, depèn.
No cal fer massa.
Esperem que les tradicions no es perdin. A mi el que em sembla és una idea brillant, fantàstica. Llavors es dirà escudella street, molt original. Street és carrer, podria dir escudella de carrer. Gràcies, A veure,
no, no, és
mai
veritat,
se sap
molt
el
bé,
nivell
molt
d'anglès
bé,
dels oients i de tothom.
Escudella
street.
A mi m'has ajudat.
S'ha de dir que la carn està tallada a mida perquè es pugui menjar amb la cullera que et dona, no, o sigui, no caurà, està tot pensadíssim.
És el senyoret, ja ho tens tot allà preparat.
Sí, no, o sigui, no perquè, o sigui, l'hauràs de tallar tu, la carn d'olla, però sí que hi estarà a la mida perfecta perquè no surti del plat. La cuinaran l'escudella durant 15 hores, o sigui, serà una escudella amb molt bon gust.
15 hores?
15 hores cuinant, sí, sí. I entre molts ingredients, doncs hi trobem, evidentment, el pollastre, la careta, el morro de porc, botifarra negra i blanca, evidentment, patata, col, cigrons, nap i carrota, i no em deixo la carrota... Ai, la carrota també hi és. No em deixo la pilota.
Ah, anava a dir.
No em deixo la pilota, perquè, atenció, que el xef resulta que la fan pinyons i que no hi posa all. No sé com la feu vosaltres o si en feu, però hi la fan pinyons i sense all. Per què us explico tot això? Doncs perquè estigueu molt atents, perquè avui a 1:45 parlarem ni més ni menys que amb el cuiner Jordi Vilà, entrarem al seu restaurant i atenció, perquè ens deixarà tastar aquesta escudella street abans que ningú la provi, perquè com cobren dijous, nosaltres hi anem avui dimarts i parlarem amb ell. Sí, a veure què tal, ja us diré. A aquella hora sí que hi haurà gana, Trias?
Home, jo mai tant.
Més coses?
Més cosetes, com
més sempre. Més cosetes a la cara B. Aquesta notícia va per tu, porta el nom de Joan Trias.
Ah, mira.
Tu sé... Sí, sí. I per tu també, Rafa, jo crec que fas cara. Sí. És que avui que som 21 de novembre, que sí que vaig bé, avui 21 de novembre fa ni més ni menys que 20 anys
sí
de Love Actually.
Bravo!
M'encanta.
Siempre que me siento pesimista por cómo está el mundo, pienso en la puerta de llegadas del aeropuerto de Heathrow. La opinión general da a entender que vivimos en un mundo de odio y egoísmo. Pero yo no lo entiendo así. A mí me parece que el amor está en todas
partes. Trias, va, que se las de memoria.
No es especialmente decoroso.
Es preciosa.
Tú vas a hacer la veu,
Posa la veu, posa la veu.
Y qué bonitos son los abrazos.
Ay.
Sí que va així la pel·lícula.
No, no, sí, abraçades a aeroport.
Abraçades i petons d'aeroport.
Saps què he descobert avui? Segur que ho saps, perquè ets un friqui d'aquesta pel·lícula. Però potser els altres no, o algú que ens està escoltant no ho sabia. És una pel·lícula molt nadalenca. De fet, es pot veure a qualsevol època de l'any, sí, però hem de dir que és una pel·lícula que es posa
especialment
al Nadal.
Per Nadal.
Exacte. L'amor, la màgia... A mi el concepte d'abraçades d'aeroport em fascina, m'encanta. Sí. Clar, si tu veus la pel·lícula, notes que aquestes abraçades, que les despedides, que els petons que es fan a l'aeroport, és que és com molt real. Dius, ostres, quins bons actors. Spoiler, no són actors. Resulta que van estar una setmana amb una càmera oculta a l'aeroport. Llavors, quan trobaven un moment màgic d'una parella que es despedia perquè se n'havien d'anar un any d'Erasmus, jo què sé, mil històries, doncs el càmera deia, momento, momento. Llavors anava algú de l'equip tècnic i li preguntava a la persona o a les persones en qüestió per podeu firmar aquest paper per sortir a la pel·lícula, una cosa de drets.
Sí, sí, sí.
I així ho van fer-ho.
Acaba una molt mica bé la màgia, eh? Quan dius, por favor, me puedes firmar allí?
Sí, sí, sí.
Total, això no ho sabia. Però jo no vinc a parlar avui de coses, de curiositats de Love Actually, Joan. Mm-hmm. He buscat com la cara B, d'acord? Ara flipareu. És que sóc molt, molt fan de fer aquestes coses. Llavors, he escollit a pròpia. I el que he fet és un... D'acord, la pel·lícula s'estrenava un 21 de novembre del 2003. Mm-hmm. I què passava a casa nostra?
Bona!
El 2003.
Bona,
el
té,
llavors,
també.
Anar fent collita pròpia, anar mirant. Ara és una mica perquè us sentiu o grans o joves. Això ja depèn de tot. A veure si us recordeu tot el que us diré a continuació.
Jo
però
sento,
crec...
Jo em sento gran, sempre.
Doncs crec que ara encara te'n sentiràs veuràs, més, veuràs. Perquè jo buscant-ho dic, ostres, és que sembla que el 2003 estigui... O sigui, que faci res, que estàvem el 2003. Almenys.
Relativament fa res.
No, ja veuràs. Vinga, va. El 2003 va ser l'any que a Lleida va entrar en servei per al públic el tren de gran velocitat que l'uneix amb Madrid passant per Saragossa.
Mira, veus...
Més coses. Aquesta, Pol...
No, jo l'he muntat després, eh? Més tard.
Mira, avui en aquest programa... Sí, clar. Avui en aquest programa, a partir de les 9, també passarem per Saragossa.
Però no passaràs per Madrid per arribar a Saragossa.
No.
Més coses. El 2003 també va ser l'any que, atenció, Dani Pedrosa va ser campió del món en motociclisme.
Fixa't, això sí que me'n recordo.
Any també que el Barça de bàsquet aconseguia el triplet.
És veritat.
Fa anys, eh? El triplet, el Barça de bàsquet. També hem de lamentar que va ser l'any que va morir Floquet de Neu, el nostre estimadíssim Floquet de Neu. El 2003 va ser això. Més coses. L'any que Pasqual Maragall es convertia en president de la Generalitat de Catalunya. També va ser l'any de no a la guerra, amb les protestes... No a la guerra, en aquest cas, d'Iraq, que hi havia manifestacions massives.
Destrucció massiva.
Jo me'n recordo a casa de fer rètols a l'escola per casa de no a la guerra. No sé, era una cosa que, una activitat que es feia a l'escola. Tant de bo ens hagués quedat clar el missatge. Més coses. L'estiu del 2003 resulta, això jo no ho recordo, que hi va haver una forta onada de calor. No ho sé.
Ara
no
hi ha hagut tantes, ara que...
Ara és habitual.
Ja, ara és habitual.
Aquella onada de calor és hivern.
Ara. Sí.
Bàsicament. I, per acabar, l'any 2003 va ser l'any, atenció, que es va inaugurar la línia 11 de metro.
Fixa't.
Ah, aquella, la llarga.
Fixa't.
Llarga aquella, eh?
Us en recordàveu?
Tu dius la 9.
La 11,
la 11.
Vale, parlem de la 11.
Tu és de l'aeroport.
No la controlo.
La zona franca no és, més tard, la zona franca.
Exacte.
Què, us en recordàveu? Viatge a la nostàlgia o com ha estat?
D'algunes no.
I el tema molt bé. Esportiu sí que em tocava viatges. Més.
Doncs mentre es passava tot això, s'estrenava Love Actually.
Està molt bé, està molt bé. Anem a la musiqueta?
Sí, Joan. Va. Avui ve de la mà de Joan Dausà. Ja us aviso que probablement molts, tot i ser aquesta hora del matí, que encara estareu una mica adormits, potser us emocioneu, perquè aquesta nit, quan faltava un minut per les 12, a les 11:59, l'artista, en Joan Dausà, publicava una nadala. I ara aquí no em digueu res, perquè Núria Rosa ha començat a posar nadales en aquest programa fa ja un mes. Maria Calerell, All I Want for Christmas is You.
I a més, Dausà no és l'única nadala que té, no. I les fa totes precioses.
Però aquesta és especialment preciosa.
Val.
Ja veuràs, és una nadala que es diu Per nosaltres i els de dalt. Llavors, com el nom indica, és una nadala dedicada a totes aquelles persones que ja no hi són, però que a més un Nadal... El Nadal és una època que recordem molt els que ja no hi són, perquè, doncs perquè falten llocs a taula. I no m'enrotllo més, l'escoltem una mica.
Que ens costa tant trobar un forat per veure'ns. Ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal. Ara que costa tant riure fort sense sentir que et tiba el cor. Vas i obres la porta i tot es fon. I és Nadal i em fas una abraçada que parla de la ràbia
Molt d'usar, eh?
Sí.
Molt d'usar.
Sonarà molt, sí, aquesta cançó.
Ha anat amb la llet a emocionar, eh?
És que emociona. Bueno, és d'usar. És d'usar. Sí,
què voleu?
No, és que, clar, de cop i volta tens en Joan d'usar dient costa tant riure fort sense sentir que et tiba el cor i ara som a taula. Fixa't. I tothom parla a la vegada, us miro i per fi em sento a casa.
Ai,
és preciós. He de dir, Trias, si tinc temps, que he estat mirant per Instagram, sí, d'acord, els comentaris dels usuaris que s'esperaven a la nit per escoltar aquesta nadala.
Sí.
I n'hi ha molts, eh? Però me n'he guardat un perquè l'he trobat preciós i el volia compartir amb vosaltres, i és una usuària que diu: m'encanta, és sentiment i alegria, 100% Nadal, i ara que estic a Chicago passant uns dies a escoltar-te, m'ha transportat a casa, i això que em ve a dir és que bé, i per més temps, cançons que ens facin sentir a casa com aquesta.
Que maco. Gràcies, Olma. Ens quedem amb Joan d'usar.
Ens hem de veure i la resta tant se val, i brindem per nosaltres i els de dalt. Reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament, o almenys fins que s'adormi.